El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i aquest dissabte el comencem parlant de la Rambla de Barcelona, perquè aquests dies la ciutat ha estat protagonista per diferents esdeveniments, entre els quals hi ha la Fórmula 1, però concretament a la Rambla, que està en obres, s'estan regalant pòsters. Sí, pòsters que mostren aquesta zona de Barcelona. En parlem. I ara parlem que amics de la Rambla han presentat la col·lecció Pòsters de la Rambla, un nou projecte que forma part de la iniciativa La Rambla Inventa, amb l'objectiu de ser l'altaveu de les veus caritatives del barri i de la ciutat. Es tracta de poder transformar i renovar l'oferta comercial de la Rambla i la seva zona d'influència mitjançant el disseny d'un objecte de record de la Rambla, creat localment i dirigit també a tothom, tant pel local com pel visitant. En parlem perquè ens ho expliqui amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, pòsters de la Rambla. Això com és, com sorgeix, en quin moment us ve al cap començar aquesta iniciativa, aquest projecte?
Sí, nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és generar un canvi amb el model d'objecte de record que es ven a la Rambla i, per tant, a la ciutat. Actualment, l'objecte de record que es ven a la Rambla i a la ciutat moltes vegades és un objecte clònic que es pot trobar a qualsevol altra part del món canviant el nom de la ciutat. El que nosaltres proposem és un objecte de record creat per gent de la ciutat pensant en el que és realment la ciutat, en l'esperit de la ciutat, i si pot ser també fabricat a la ciutat. Per tant, un objecte molt local i que ens representa molt bé tant a la Rambla com a Barcelona. I això és el que fem amb aquest primer objecte, que és un pòster, una col·lecció de pòsters, de moment presentem tres, però el que volem és que anar creant objectes diferents i que artistes i també artesans locals pues pensin nous objectes de record que ens representin molt més que els que s'estan venent actualment.
Uh-huh. En aquests pòsters, què és el que podrem veure? Què seran? Representacions de la Rambla? Alguns trets característics concrets?
Sí, nosaltres vam fer aquest primer encàrrec de tres pòsters a Rescate Estudio, que són un estudi de disseny d'aquí de Barcelona, i el Javier i la Maria han estat treballant amb aquest projecte, pensant en la Rambla, i el que vam fer primer és un pòster que serveix de mapa guia, és un pòster de la Rambla. És un pòster que ens mostra tot el carrer amb les diferents noms que té la Rambla. Llavors, és un pòster molt ple de petites icones, tots els carrers que la travessen, i al final que representa molt bé tota la Rambla. Després han agafat dos més, que un agafa la Rambla de les Flors i captura l'esperit de la Rambla de les Flors, i un altre que captura l'esperit del que és la Rambla de Canaletes. Llavors, una mica el que agafen aquestes pòsters és aquest esperit que volem transmetre del que és la Rambla, la seva essència.
Uh-huh. I dius també que hi ha altres objectes. Quins serien els altres, per exemple?
Bé, ara estem començant a treballar. Per tant, estem treballant amb artistes i amb dissenyadors, i pot ser doncs, des d'una bossa, pot ser qualsevol altre objecte que actualment es ven com a objecte de record, però ha pensat molt més des del teixit creatiu de la ciutat. Uh-huh. Vull dir que al final molts dels objectes que es venen segurament els pots comprar a Milà canviant el nom de la ciutat. Nosaltres el que volem és que sigui un objecte que estigui pensat aquí i que ens representi molt més que aquests que et dic que són clònics. I per tant, pues, no sabem exactament què serà el següent que traurem. Però el que volem és que les botigues de records de la ciutat a poc a poc incorporin aquests objectes creats a la ciutat, encara que els beneficis o el marge de beneficis sigui més petit, però sí que són objectes que al final un barceloní pot portar un amic de fora molt orgullós de l'objecte que li porta, perquè és un objecte maco, fet a casa i que representa molt bé la ciutat. I pues, això és el que busquem.
Uh-huh. I tot això amb l'objectiu també de mostrar aquesta part de Barcelona, no? De donar doncs, aquesta creativitat a la ciutat. I dius que va dirigit a tothom, no? Tant a la gent d'aquí del barri com també als visitants. Creieu que pot ser això també, pot tenir una tirada turística també, pot atraure encara a més visitants?
No, no, no és el que busquem, no és que busquem atraure més visitants, sinó que la gent que ens visita i la gent d'aquí també entengui molt millor la Rambla. Uh-huh. I per tant el que busquem és això, que el record que s'emporta representi molt millor l'esperit del que creiem que és de veritat la ciutat. I per tant això és el que volem, és un objecte que no busquem que vingui més gent, sinó que la gent entengui millor el que està veient.
Exacte, que ho coneguin millor.
Exacte.
Doncs Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per presentar-nos aquest nou projecte que tirareu endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè el Tribunal Suprem ha descartat que les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona puguin ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El Tribunal ha rebutjat un recurs de la comissió promotora d'una iniciativa legislativa popular contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona per desallotjar aquests tradicionals punts de venda d'animals domèstics. La sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. Sobre el tema i perquè ens expliqui com ha anat tot plegat, en parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta que s'ha descartat, bàsicament, no? Les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural, i tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas, només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sorgir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que va ser en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engaviats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs, ostres, pues sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Clar, i com ha sigut ara tot això plegat, ara que s'hagi decidit això? Suposo, i em consta, que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021, l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes. Després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar, fins al dia d'avui, no? Que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguin declarats patrimoni cultural immaterial. I tot això ha succeït perquè un cop hem aconseguit aquestes signatures, les que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, bueno, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per En Comú Podem, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut. Vull dir, com m'ha sortit en alguna altra mitja, això no és un punt i final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que hi hagi un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies, i aquesta decisió també no està motivada, aquesta decisió del Parlament, simplement ens van dir que no, i no, quan es rebutja una iniciativa legislativa popular s'ha de donar una motivació, doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió de d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies encara.
Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent, amb aquest inici, no?, de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a la Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però al igual que, per exemple, els turistes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret de ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma, i sobretot que aquest conflicte ja fa 15 anys, que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, però fa molts anys que això, bueno, des del moment que hi havia ocells que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant, algunes de les quals porten generacions, vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres o que en rebin, en qualsevol cas, i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final, crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan brusca i sense buscar un acord, que jo no hi veig cap problema en trobar un acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels Ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I ara parlem de que ha tornat la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament, que organitza novament la Setmana de les Terrasses, una acció que ja és recurrent i esperada per tal de poder donar el tret de sortida, diguem, a l'estiu. Enguany aquesta acció arriba a la seva 12a edició i sobre el tema en volem parlar amb el director de comunicació del Gremi d'Hotels, el Manuel Baena. Manuel, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Clar, són bones notícies, no?, de cara a quan comença l'estiu, saber que s'obren les terrasses dels hotels de Barcelona i tothom que vulgui, doncs, pot anar a visitar-les, no?
Pues per nosaltres és tota una alegria. A més, com bé deies, és la 12a edició d'aquesta Setmana de les Terrasses, i per nosaltres és tota una alegria poder compartir aquests espais, aquestes vistes i aquestes activitats amb els barcelonins, amb els nostres veïns.
Aquesta nova edició podem dir que arriba en plena forma, no? Perquè hi participen molts hotels, també hi haurà moltíssimes activitats i són al final portes obertes, no? I gratuïtes a tots els ciutadans.
Mira, pues, tenim enguany 65 hotels que participen i en total tenim més de 150 activitats de tota mena. Després ja us ho explicaré, però des de gastronòmiques, esportives, familiars, musicals, vinculades al tema de la salut i l'esport. I ja et dic, amb moltes ganes de compartir aquest espai, de tornar a recordar als barcelonins que les terrasses dels hotels, els hotels de Barcelona estan oberts a ells, que els poden gaudir, i que millor manera, pues, això, no?, de donar també el tret de sortir a l'estiu.
Exacte. Perquè quines activitats hi ha, per exemple? Què és el que ens podem trobar?
Pues mira, com us deia, per exemple, a nivell gastronòmic tenim molta cuina, i a més molt show cooking, per exemple, de cuina sostenible i d'aprofitament al Clarit. El show cooking del Nando Jubany i el David Romero al Majestic, aquest ja és una de les activitats també tradicionals, no? Un tas d'embotits del Pallars i l'Alt Urgell que tenim a l'Alexandra a Barcelona Hotel. El que us deia també, esportives i de benestar, activitats de ioga, matutines, amb vistes, o sigui, això és magnífic. Temes de música, tenim tributs a Tina Turner, tenim activitats de rumba, de tardeo, concert homenatge també a l'Amy Winehouse. A nivell familiar, les famílies també que vulguin venir amb la canalla, no?, que també és maco veure-les també com gaudeixen d'aquest espai. Doncs, per exemple, tenim un campionat escalèctric a l'HD Urquinaona, plaça. Sí, aquesta és molt xula. I o màgia, no? Tenim molta màgia, jocs de taula, amb Gameria, el Barcelona Podium, i un taller de camisetes, del 60 també al Certo Tela. Aquesta també pot ser molt entretinguda per la família. I després també, pues, és de pintura, de taleria, un bingo drag queen també al Negresco Princess. Al final, tot allò que té a veure amb la cultura i especialment amb el caràcter barceloní, doncs té cabuda a una terrassa.
I quins hotels són els que participen?
Ui, mira, són 65 hotels. Òbviament no els mandaré a tots, perquè primer perquè segur que em deixaria algú i t'emprenyaré amb mi, no, però tota la informació dels hotels i també de les activitats, perquè el programa és molt ampli, aquelles persones que estiguin interessades les poden trobar tant els hotels com les activitats al nostre web, a més que hotels.cat, on tenim allà tot el... es poden descarregar el programa i a més també trobar informació concreta de cada una de les activitats, horaris, si estan destinades, doncs, això, a famílies, són de caràcter gastronòmic. A més que hotels.cat trobaran tota la informació.
Perfecte. I clar, això, al cap i a la fi, és, si vas passejant per Barcelona, pots pujar a qualsevol terrassa d'hotel a prendre't alguna cosa, no? A veure un espectacle que feu o a provar, en aquest cas, la cuina i la gastronomia que tingui aquell hotel. Al final, és com anar a un restaurant més, no? I gaudir, en aquest cas, del temps i d'estar en una terrassa d'hotel, no?, amb les vistes de Barcelona que tenen la majoria d'elles.
Totalment. Al final, el que volem demostrar, com deia al principi, és que els hotels estan oberts a la ciutat, als barcelonins. Sempre explico, és una curiositat, hi ha un lloc, al final, però que es fa automàtic, que és quan puges a una terrassa d'un hotel, el primer que fa tothom és intentar ubicar-te, no? És intentar localitzar aquells elements que veus des de les alçades que et permeten dir, ostres, doncs mira, allò és la catedral, allà està el Tibidabo, no? Llavors estic mirant cap al Born o cap a Sant Martí, i com a més tenim terrasses i hotels repartits per tota Barcelona, doncs pots descobrir punts de vista de la ciutat des de diferents punts.
Exacte.
I això també és molt, molt curiós. I una manera també, una altra manera de conèixer també la nostra ciutat.
Exacte, totalment. Sí, sí, al final és conèixer la nostra ciutat, ubicar-nos, no?, quan estem allà. I això és la dotzena edició, no?, que es fa ja, que se celebra ja aquest any. Quines novetats trobem respecte als anteriors anys, a part de les activitats que ens has explicat?
Pues, novetats ja us dic, sobretot pensant en la canalla, aquest campionat escalèstric és el primer cop que el celebrem. Tenim activitats noves de màgia, també, que se celebren, i tenim també cursos de fotografia des de les alçades, que aquestes també són molt atractives perquè, bueno, és de les accions més recurrents que fem tots quan pugem allà. Llavors tenim dues terrasses on podrem fer cursos de fotografia, tindrem experts, gent experta en fotografia que ens ensenyarà a fer fotografia tant amb càmera com amb càmera de mòbil, uh-huh. i ens ensenyaran això. I com deies, és una acció que de la dotzena edició, que arriba en plena forma i que al final no s'atura només en la setmana de les terrasses, el fet de les terrasses, o sigui, les terrasses resten obertes ja durant l'estiu i moltes també ja durant bona part de l'any. I també el que volem recordar a la gent és que no només les terrasses, sinó també els espais comuns dels hotels poden ser espais on anar a prendre un cafè amb algú, a esperar, a reunir-se, a treballar. Tenim espais magnífics en alguns hotels per teletreballar, per exemple, ara que ho hem assumit tots tant. I per tant, jo el que aconsellaria, recomanaria a la gent, no?, i els convidaria és a intentar anar a provant aquests espais, i ja siguin les terres, ja siguin els espais comuns, ja siguin els restaurants, els espais aquells que ho tinguin, que ho gaudeixin, perquè val la pena, perquè el servei és extraordinari, perquè els espais són extraordinaris, i a més, doncs, des de la terrassa, doncs, les vistes, òbviament, uh-huh. de la ciutat són extraordinàries.
I tant.
I si em permet, simplement recordar les dates de la setmana de les terrasses, que és del 7 de juny al 16 de juny. En diem setmana, però realment són 10 dies, uh-huh. i que espero que tothom les gaudeixi i sobretot descobreixi moltes.
Exacte.
Descobreixi moltes de noves.
És l'oportunitat perfecta per donar la benvinguda a l'estiu, en aquest cas. Així que, Manuel Baena, director de comunicació del Gremi d'Hotels, moltíssimes gràcies per explicar-nos això que esteu fent ja. Esperem venir, no?, i poder visitar totes aquestes terrasses dels hotels de Barcelona, que al final, qui no sàpiga què fer un dia a la tarda, no?, pot anar perfectament a qualsevol hotel i prendre's alguna cosa i gaudir del temps i, com dèiem, de les activitats que feu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i ho esperem a tots.
I de seguida parlem també de TikTok i de xarxes socials aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Amadeo Lladós es uno de los tipos más conocidos en Internet. Lladós está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estaban listas para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un Un dels grans problemes entre els infants i sobre el qual ja s'està prenent consciència és l'ús de les pantalles i TikTok és aquí un gran protagonista. En parlem sobre el tema. Aquests dies ens fèiem ressò de la major importància que a partir d'ara es començarà a donar tant per part de les famílies com per part de pediatres a les pantalles i a l'ús que els infants i joves fan d'aquestes. Una dada que precisament està relacionada és que els menors espanyols passen més d'una hora i mitja diària a TikTok i alguns ja ho assenyalen fins i tot com el seu cercador preferit per davant de Google. Per tant, estem parlant de que molts menors ja utilitzen aquesta xarxa social com a cercador d'informació per davant d'altres, no? D'altres potser més o menys fiables o d'altres que la gent adulta utilitza més. El TikTok per davant de Google, aquesta seria el tema, no? que crida l'atenció. En parlem sobre el tema precisament amb la Emily Laurenson, de comunicació i manager de Custodio. Emily, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de pantallas, del uso que los jóvenes y adolescentes o niños hacen sobre el tema, y sobre todo llama la atención, ¿no? Estas noticias que estamos recibiendo de que pasan más de una hora diaria en TikTok y que ya consideran esta red social como una aplicación en la que informarse, ¿no?
Sí, absolutamente, así es. Porque TikTok hoy en día no es solo una red social, sino es mucho más, porque tú puedes llegar a encontrar mucha información también, sino hay otras cosas en TikTok, por ejemplo, puedes hacer la compra, hay TikTok Shopping, etcétera. Entonces es un poco una red social que ya hace más que solo entretenimiento, ¿no?
Es la red social más utilizada entre estas franjas de edad, ¿no?
Sí, exactamente. Que, bueno, según qué edad, por ejemplo, los más chiquititos quizás no lo usan tanto, pero entre niños de 7 a 18, pues sí, es la red social más utilizada. Uh-huh. Y de lejos.
Sí, de hecho, hay siempre polémicas alrededor de TikTok. Y en marzo se lanzó una nueva aplicación en España y en Francia también, que se llamaba TikTok Lite, ¿no? Pero que la Unión Europea prohibió su uso porque los usuarios ganaban recompensas a través de ella. En este caso sería esto pues un ejemplo, ¿no? De como que los niños y adolescentes se verían un poco, podemos decir, estarían demasiado sumergidos dentro de la aplicación, ¿no? Y tendrían quizás adicciones a raíz de ella. ¿Podemos decirlo así o...?
Bueno, dado que en este caso el TikTok Live les daban una recompensa lo más que lo vieron, entonces, claro, ya TikTok en sí, normalmente, la versión normal, hablamos, esto ya es un algoritmo que está diseñado para crear adicción, porque este algoritmo conoce lo que a ti te gusta, conoce lo que a ti te hace seguir mirando, en donde ya te crea una cierta adicción. Ya al dar una recompensa monetaria para seguir viendo, pues esto sí, está claro que generaría quizás problemas, sobre todo en los niños que no tienen el cerebro tan desarrollado como adultos, ¿no?
Claro. Claro, y hablando precisamente de esta fuente de información, ¿no? Más por delante que no, como entretenimiento, también podría afectar a estos niños, ¿no? Porque al final en TikTok todos tenemos acceso, todos podemos subir noticias, información, puede ser falsa o puede ser real, y también pues hay estos peligros, ¿no? Imagino.
Sí. Porque vivimos ahora en una época de información que no es solo que la información viene de una fuente fiable, sino también de las opiniones de la persona.
Claro.
Las opiniones de las personas también cogen como una importancia que quizás en el pasado no tenían tanto. Pero ahora en redes sociales cualquier persona puede opinar y entonces cualquier persona también puede pensar que es válido, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, por bueno, es que nos permite compartir opiniones y ver otros puntos de vista. Esto también es importante, pero también puede ser un peligro en que lo que vemos, pues pensamos que es lo normal o pensamos que es real, sobre todo porque vivimos un poco en nuestra burbuja, nuestro algoritmo nos conoce, entonces nos sirve contenido que piensa que es adecuado para nosotros solo.
Exacto, hablabas del algoritmo y del hecho de mostrarnos realmente lo que saben que nos va a gustar, lo que saben que nos interesa, referente a nuestras opiniones, a nuestros gustos. O sea, hablamos de una información, ¿no? Podemos decir que nos va al dedillo, ¿no? Como se dice, o sea, personalizada y,
sí,
y que no nos deja tampoco ver mucho más allá. ¿A qué se debe este cambio de que TikTok incluso vaya por delante de Google en lo que es un buscador de información?
Bueno, al final el contenido en vídeo es mucho más fácil de entender, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien o ves a alguien explicando, pues es más digestible que estar leyendo un blog o lo que sea. Entonces esto ya pasó un poco con YouTube, ¿no? Que quizás la gente de millennial o un poco por arriba, las generaciones como 30 plus, lo hubieran hecho por YouTube, una búsqueda. Pues ahora la gente no mira en TikTok porque es fácil. Tú encuentras muchos vídeos que son muy aptos a la búsqueda que tú estás haciendo y tienes un vídeo personalizado a ti y también entonces está mucho más corto el vídeo, ¿no? Entonces tienes la información en 30 segundos.
Uh-huh. Esta inmediatez, ¿no?, de la que tanto se habla hoy en día, que lo queremos todo ya y no podemos esperarnos, pues supongo que esta rapidez, ¿no?, y esta precisión serían uno de los motivos, ¿no?, que estaría favoreciendo en este caso a TikTok. Claro, hablábamos de esta rapidez, de esta personalización, ¿no? Pero el hecho de que detrás de cada vídeo, detrás de cada información haya una persona, puede ser que también lo acerque mucho más al receptor en este caso, crea mucha más confianza, tanto para bien como para mal.
Sí, también, porque al final creemos mucho a la gente normal, ¿no? Decimos, es como en vez de fiar a una persona que con quien no tenemos ninguna relación porque está en el gobierno o está en una posición de poder, decimos, creemos mucho más a lo que podría ser nuestro vecino, lo que podría ser nuestro amigo, porque lo vemos como una persona normal, corriente, como yo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es lo que he dicho, que por bien y por mal,
sí,
que esto nos hace acercar entre nosotros, que está bien que compartimos opiniones, pero también puede ser un peligro, sí.
Exacto. El mundo digital está claro que sigue creciendo, que continuará también creciendo aún más, y la variedad de formas también van a crecer, la variedad de aplicaciones, de informaciones y todo a nuestro alrededor. Así que esto es una realidad, no nos queda más remedio que adaptarnos, pero siendo conscientes, ¿no?, y viendo realmente lo que es bueno y lo que no. Muchísimas gracias, Emily, por hablar con nosotros y por contarnos esta realidad de los niños y jóvenes de hoy en día, ¿no?, que se informan a través de TikTok. Gracias.
Un placer. Adiós.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salutem i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten atenció necessària a la seva qualitat del son, quan des de la perspectiva científica reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i al nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. Mm-hmm. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
Mm-hmm. En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tant com dormim, estarem protegits front la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Mm-hmm. Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada en aquest cas?
Doncs, veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Mm-hmm. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que prop d'un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Mm-hmm. Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, eh? Mm-hmm. O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, a que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida igualment a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els pot aportar avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment, dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etcètera, etcètera, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no?, on tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I ara volem parlar de la primera edició de Riures, el Festival d'Humor de Calonge i Sant Antoni, que té la voluntat de ser una cita anual a partir d'ara, imprescindible pels amants de l'humor durant 3 dies seguits amb espectacles a la Costa Brava. Sobre el tema parlem perquè ens expliqui com serà aquest festival amb el seu director, amb el Fel. Director, bueno, Fel, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem d'aquesta primera edició del Festival Riures. En quin moment sorgeix la idea de fer un espectacle, de fer un esdeveniment com aquest?
Bueno, nosaltres, com a productora, fa 8 anys que estem organitzant el FestiMAMS, que és el Festival d'Humor de Girona, de la ciutat de Girona, i jo tinc la sort de fa uns anys anar de vacances a Sant Antoni de Calonge, i ja fa un any vaig veure la possibilitat de dir, ostres, aquí estaria molt xulo el mes d'agost fer-hi un festival, replicar una mica la idea d'aquest festival que fem a Girona, amb un entorn immillorable, amb un poble on hi ha un gran públic d'una sèrie d'artistes perquè ho veus anant pel carrer, i per tant, aprofitant que passo allà a vacances, em va permetre voltar per allà, mirar una mica on ho podríem fer-ho, vaig fer la proposta a l'Ajuntament i els hi va encantar la idea.
Aquesta primera edició tindrà lloc a principis d'agost, del 2 al 4, i actuaran reconeguts noms de l'escena humorística, no? Faran, sí, suposo que monòlegs, no?, i espectacles d'humor, perquè l'humor serà, bàsicament, l'ingredient principal, no?
Sí, jo, soc actor còmic i, per tant, l'humor forma part de la meva vida. I tenim això, tenim aquest festival a Girona que ha sigut referència els últims anys i veig que el públic té necessitat de riure actualment. Per tant, anem a fer un festival d'humor. Xavi Franquesa, un actor referent en aquests moments a la ciutat de Barcelona, amb el seu espectacle Escocia, no, que l'està voltant per tot Espanya. El portem també als Riures i també ho hem aconseguit que al Festival Riures veurem Xavi Franquesa.
La programació què tindrà, a part d'aquests espectacles per part d'aquests humoristes? Què més hi haurà?
Bueno, allà, a part de les actuacions de Judit Martín, de Xuriguera i Feixedes, Pep Plaza, Joan Pera, Ampeyo i Xavi Franquesa, que són aquests tres dies, dos espectacles al dia, la gent també hi trobarà un village on hi haurà food trucks de l'empresa Bye Bye Blood, que és una empresa gironina que fa pizzas i hamburgueses lliures de gluten, i també tenim la col·laboració d'una marca de cerveses TAM, que també ens hi posarà part del village, perquè la gent, doncs això, abans o després de les actuacions, pugui sopar, pugui fer una cerveseta o pugui fer un gin tònic, acabar l'espectacle des d'un espai de jardinat, que des d'allà es veu el mar, es veu la badia de Palamós i el mar davant de la platja davant de Sant Antoni de Calonge. Per tant, no s'hi pot faltar aquesta cita del 2, 3 i 4 d'agost a Calonge i Sant Antoni.
Serà en el parc del Collet, no? Si no tinc mal entès. I sí, tothom hi pot accedir, no? És per tots els públics.
Sí, és un humor familiar gairebé. Potser Xavi Franquesa és l'únic que té aquella cosa de dir menors de 16 anys millor que no, però tant Joan Pera com en Peyu, com Judit Martín, com Xuriguera i Feixedes o Pep Plaza són públics molt familiars, que això també ho hem tingut en compte, perquè tenint en compte que dies de vacances i que tota la zona de Baix Empordà està ple de famílies de vacances i, per tant, amb uns preus assequibles de 18 euros l'entrada, accediràs a un recinte on pots passar un parell d'horetes rient i menjant tota la família.
Doncs, Fel, director del Festival Riures, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que la gent vingui i rigui molt.
Gràcies, Marc, un plaer parlar amb vosaltres i us esperem aquí. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
I en uns minuts descobrim una pastisseria que ha guanyat un premi pel relleu generacional. Està al Maresme i després de la publicitat connectarem amb ells.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Fue su mayor aventura.
Anoche asesinaron a Caroline Polamis.
Y ahora será su mayor pesadilla.
Tú la mataste. Tú eres el asesino.
Todas las pruebas apuntan en su contra.
Dicen que han encontrado mis huellas en el vaso de cerveza que había en su apartamento.
Si no encuentras al asesino, despídete de la oficina.
Harrison Ford.
Lo único que quiero es decir la verdad.
Presunto inocente.
Yo no la maté.
Y después, frenético. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
Este amor ingrato.
Y la de segunda te canta coplas.
¡No libra!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando 2 o más en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem ara del Signe, la pastisseria premiada pel seu relleu generacional. I ara expliquem que les pastisseries de Catalunya, el Signe, a Manresa i a Vina, a Centelles, i també la iniciativa Taula Dolça, han estat premiades a la gran gala de la pastisseria 2024, que ha reunit més de 350 persones vinculades a l'ofici de pastisser a tota Catalunya. Es tracta de la festa anual del sector que celebren de forma conjunta els gremis de Barcelona i també de Girona i que vol posar en valor l'ofici i reforçar la cohesió dels professionals de la pastisseria artesana. Durant la gala, com dèiem, s'han lliurat una dotzena de reconeixements especials per joves talents de la pastisseria i també per famílies pastisseres de llarga trajectòria. I precisament, com abans anomenàvem, el Signe Manresa ha estat una d'aquestes premiades, la família Pérez Blaya de la pastisseria El Signe. Nosaltres tenim avui el David Pérez Blaya, que és d'aquesta família i d'aquesta pastisseria. David, molt bon dia.
Molt bones, què tal, com estem?
Clar, vosaltres, abans de res, enhorabona pel reconeixement, pel premi a aquesta pastisseria, a pastissers. I el reconeixement cap a vosaltres realment és especial, no? Perquè es tracta d'un reconeixement pel que fa al relleu generacional de la pastisseria, oi?
Sí, correcte, és així. No, la veritat és que estem molt contents per rebre aquest reconeixement tan emotiu, no? Al final, també, aquesta pastisseria va ser inaugurada pels meus avis fa aquest any, vam fer 60 anys, no? I llavors els meus avis, doncs, amb molta perseverança i tot, ens van ensenyar uns valors molt importants del que és la pastisseria, la feina ben feta i que s'ha de treballar dur per aconseguir els objectius, i això són els fonaments en els que ens basem. I llavors, doncs, bueno, llavors van seguir ma mare, amb la meva tieta, el meu pare, que encara hi són i donen molta guerra, i llavors ara també, doncs, ma germana, jo i, bueno, i la família, tota la meva cosina, el meu cunyat, no?, també ens ajuden i tots junts remant cap a una mateixa direcció, i on també tenim un equip, tant amb aquests 60 anys que han passat i un equip actualment que també sense ells no seríem el que som avui en dia.
Al final, tota una família dedicada a una pastisseria. Aquesta vocació, podem dir, no?
Sí.
Us ve a tots per igual, us l'han inculcat des de petits, heu sigut vosaltres els qui, doncs, quan us heu fet grans, ho heu decidit. Com ha sigut tot això?
Bueno, una mica de tot, eh? Avui o no, això ho veus des de petit, no? Des de petit veus a casa que van treballant, i sobretot en les diades, no? Quan ve Nadal, quan ve Pasqua, quan ve Sant Joan, no? Com ara que estem a punt d'anar-hi, tu veus que a casa hi ha molta feina, i evidentment, doncs, et demanen des de petit que puguis donar un cop de mà, i evidentment ho fas, no? Perquè què faràs? En casa, el sofà de casa, mentre tota la família, no?, van de bòlit, no?, doncs dones un cop de mà. Però amb total llibertat des de petits per estudiar i formar-nos amb el que vulguem. De fet, jo vaig fer ciències empresarials a la Universitat de Barcelona, i un cop vaig acabar, doncs jo vaig fer els meus pinillos, no?, en el món financer, i vaig treballar a diferents empreses. I va ser aquell moment quan vaig dir, ostres, potser valores més dur de casa, no? Com, quan ja ho tens, no?, potser no ho valores tant, no? I llavors, quan surts a fora, dius, ostres, deixa'm provar lo de casa, no?, a veure què tal, i ho proves, i entres de cap, perquè, clar, fins ara què feies? Doncs ajudaves els caps de setmana, ajudaves els festius, però què fas? Doncs ajudar, no?, rascallar unes, netejar, no?, ficar fruita per decoració, però no t'hi fiques ben bé, no? I llavors ja quan hi entres de cap, doncs decideixes formar-te, no? El meu pare em va comentar, David, si vols entrar al negoci t'has de formar, perquè si no només aprendràs fins on jo sé, no? I llavors, doncs, em vaig formar a l'Escola de Pastisseria de la Granja de Barcelona, una de les millors a nivells estatals, i això em va donar molt coneixement i moltes ganes. O també ma germana, no? Ma germana també ens ajuda, però ella és mestra de professió, no? I, per tant, vull dir, no, a casa no se'ns ha inculcat, no. És una cosa que tu veus, que, evidentment, tens vocació, que t'agrada, no? Evidentment, si no, és una feina com moltes altres vocacionals, que si no t'agrada ficar-t'hi és molt dur, però com moltes altres, eh?
Mm-hmm. I sobretot, digue'm.
No, i això, i al final, doncs, a casa hem tingut llibertat absoluta, però sí que és veritat que tu ho veus, no?
Clar.
Veus com treballen, veus com van, no? I, evidentment, també ja això ja és... Nosaltres som molt familiars, som molt... no sé, de ficar l'ombro quan fa falta, no?
Uh-huh.
I al final, doncs, això també és d'ajudar, no? No m'imagino estar al sofà de casa, no? Per Nadal, sabent que s'està lliurant una batalla, no?, a la pastisseria.
Clar. I sobretot el comentari del teu pare, no?, el fet de dir-te, vale, a casa t'hem ensenyat tot això, però també t'has de formar perquè si no, no aprendràs més que jo, no? O sigui, al
correcte,
final, aquest ensenyament per part de també de la teva família, de voler que siguis millor que ells, no? I que tiris endavant doncs, aquesta pastisseria. Suposo que, clar, al llarg dels anys han hagut canvis, han passat coses, no? Pandèmies, crisis i mil històries, però tot i així us heu mantingut, continueu allà treballant com sempre, però us heu hagut d'adaptar, no, també?
Tal qual, no, és que tot això que dius és completament 100% verídic. Vull dir-te, evidentment els temps canvien, no? Tot canvia, no? Anem a una pastisseria més healthy, no? Amb menys sucres, menys grasses i tot, no? És una cosa que anem treballant dia a dia, també el tema d'al·lèrgies, intoleràncies, no? Gent, doncs, amb altres necessitats, no? Com és gent vegana, gent vegetariana, no? Vull dir, la pastisseria està fent un canvi brutal, però com tota la vida, eh? Uh-huh. Tots els sectors, tots canvien i s'han d'adaptar i modernitzar, no? I, a part, com el que dius, evidentment s'ha d'aprendre a competir a les adversitats que ens venen, no? Com és una pandèmia, com són crisis econòmiques, com són molts altres... Quan puja el preu de la llum, no? Quan puja la matèria prima, com ara la xocolata, no? Que ha degut aquest canvi climàtic i a les males collites, no? Està pujant una barbaritat al preu de la xocolata. I, bueno, al final, doncs, són coses que t'hi trobes, no? I has d'afrontar-les, però la veritat és que estem molt contents, molt contents pel client que tenim, un client molt fidel, un client que aposta per nosaltres, també el nostre equip i la família. I al final això també és una manera de pensar, una manera de ser, com m'han inculcat també des de petit, no? Que és davant de l'adversitat, doncs mirar el problema, no? I atacar-lo, no? I anar a por ello, no?
Exacte.
Quan va haver la pandèmia, no? Quan va haver la pandèmia, sí que al principi van ser uns mesos de molta incertesa, no? Però nosaltres seguíem obrir la porta, m'entens? Estàvem catalogats com a... necessaris, no? O sigui,
no
podíem tancar, si no teníem cap tipus d'ajuda ni res, i bueno, doncs aquí estàvem obrint la persiana, no venia ningú a comprar, però seguíem remant, i al final vam obrir una pàgina online, no?, amb el meu cunyat i tota la família, però sobretot el meu cunyat aquí s'hi va involucrar molt, i jo vaig ajudar amb tot el que vaig poder, i vam obrir una pàgina web, i al final aquella Setmana Santa, que si no recordes la pandèmia va caure justament en Pasqua, ho vam petar. No, ho vam petar. Al final teníem 5 o 6 taxistes treballant amb nosaltres, a part de 2 repartidors, no? I al final és davant de l'adversitat intentar veure com la pots afrontar i endavant.
I adaptar-se, i tant.
I tant.
Ara parlaves de la xocolata, no? D'aquest increment dels preus, però heu modernitzat, no? La tercera generació, heu modernitzat l'oferta i, per exemple, la xocolata és un dels protagonistes, no? De la pastisseria. Què són aquestes especialitats que heu anat fent que podem trobar en el repertori i que, a més, són novetats?
Sí. A veure, amb la xocolata, per exemple, s'ha treballat a l'ametlla de la llum. No? L'ametlla de la llum és un dolç típic de Manresa, no? Que ja fa anys era un terró ensucrat, era sucre, no? Era una ametlla embolcadella amb sucre, i fa uns anys la FUC, que és la Universitat de Manresa, juntament amb Fundació Lícia i els pastissers de Manresa i l'Ajuntament, ens van proposar de renovar aquest dolç típic, i ara és una ametlla torrada al forn i envoltada amb un praliné, com una llanduja, no prenem xocolata, i embolcallada tota amb xocolata negra. Clar, ha fet un canvi de 360 graus, no? Passem d'una ametlla ensucrada, no?, embolcallada amb sucre, com un confit, no?, i passem a una ametlla amb xocolata. Clar, això ja és brutal. Llavors, també, una de les nostres especialitats són els encenalls de Sant Josep, no?, que fem tot l'any, excepte el juliol i l'agost, que fa molta calor, aquí a Manresa, sobretot, però és aquesta massa de cigarret, que és una pasta de te, no?, aquesta galeta, banyada de xocolata, no?, i fem dels tres sabors, xocolata blanca, xocolata negra i xocolata negra. I a partir d'aquí també treballem molt els bombons, treballem macarons, tot això amb xocolata, fem semifreds amb xocolata, els satges... Bueno, la veritat és que la xocolata està molt present a la nostra pastisseria.
I us agrada també, per tal i com ho expliques, menjar-ho, no?
M'encanta. La veritat és que sí. La gent em diu, no et canses? I dic, que va, és impossible. No... També perquè suposo que també toquem moltes referències diferents. També la pastisseria catalana, si t'hi fixes, està molt arraigada a la taula, val? O sigui, totes les tradicions... O sigui, és històric, això. O sigui,
sí.
tu pots aprendre la història catalana també a la taula, saps? I tu, si t'hi fixes, totes les diades catalanes tenim un postre, un pastís, un dolç típic, panellets quan ets panellets, el Tortell de Reis, els torrons, a la Mona, no? Sant Joan, Sant Josep...
Sempre hi ha menjar, sí. I
sempre
tant.
Hi ha menjar, sempre estem a la taula, no? I clar, doncs com també tenim tant ventall, jo no puc cansar, no? Ara, per exemple, la Coca de Sant Joan, no? Però és que venim de les mones de Pasqua i quan tornem al setembre ja comencem amb panellets, no? A l'octubre
i
llavors anem al Nadal, no? O sigui, i a part de la bolleria i tot, doncs que al final, doncs, tot això a mi personal, bueno, a tota la família ens agrada molt.
Sí, sí, sí. Jo sempre dic, de fet, que no podria treballar a una pastisseria perquè m'ho voldria menjar tot, voldria provar-ho tot, o sigui, seria...
Doncs un dia vens aquí a veure'm i et dono de provar cosetes.
Perfecte, eh? Esteu a Manresa, però a Barcelona també, o què?
No, estem a Manresa.
A Manresa, bueno.
Estem a Manresa, tenim dos punts de venda, un al carrer Barcelona i l'altre al carrer Urgell, que és el cas antic, que va ser, de fet, la primera que es va obrir.
Bueno, doncs un dia ens tocarà fer una excursioneta i venir fins allà a provar-ho. Jo encantadíssima, vaja, o sigui que serà...
I nosaltres un plaer que vingueu, o sigui, al final també, Manresa i Barcelona estan a prop,
sí,
així que jo vaig molt a Barcelona, de fet, o sigui que aquí estem i al final també, doncs, bueno, doncs, veieu una pastisseria, doncs...
Clar, conèixer l'ofici des de dins. I tant.
Exacte, tal qual.
Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Dona una abraçada a tota la família, de part meva, i que continueu... Continueu a tope, no?, amb aquesta pastisseria del Signe. El nom d'on ve?
Doncs això va ser el meu avi. El meu avi sí que tenia... O sigui, jo puc tenir vocació de pastisser, ¿vale? Perquè, bueno, he tingut moltes influències familiars i ho he vist des de petit, no? El meu avi no. El meu avi venia d'una família on treballaven les ràdios i els sons i tot això, no?, audiovisuals. I ell li va encantar la pastisseria. I ell veia molt una pastisseria a Barcelona que es deia El Cisne, val?
Ah,
i per ell era com la seva cúspide, no? Uh-huh. Llavors El Cisne aquest va tancar i al cap d'uns anys em va obrir un negoci i va dir, jo si algun dia obro una pastisseria, es dirà El Cisne. I mira, i aquí es va fer realitat el seu somni, amb molta lluita.
D'aquí la història. Doncs res, ara m'havia vingut al cap i dic, ai, per què es diu El Signe?
Sí, i tant.
Doncs mira, ve de família també el nom, en aquest cas per part del teu avi, i continua la història. Així que, David,
I
moltíssimes
tant.
Gràcies per parlar amb nosaltres, per haver-nos explicat totes aquestes coses que de normal no sabem, així que t'ho agraïm i estarem a punt també de venir aquí a veure-us. Gràcies.
Sí, tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Us agraeixo doncs aquest temps que m'heu dedicat i a endolcir la vida i a donar-li gas.
I tant, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
I avui volem parlar també de la Fira de la Gamba de Palamós, que ja ha tancat la seva novena edició amb més de 35.000 tiquets venuts. Segons ha informat l'Ajuntament, s'han servit més de 250 quilos de gamba i s'ha pogut consumir a la planxa, en plats elaborats i fins i tot en forma de gelat. Avui, perquè ens expliqui com ha anat aquesta novena edició, tenim amb nosaltres el regidor Antoni Batxiller. Antoni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant d'aquesta fira espectacular de Palamós, no?, amb la gamba de protagonista. Com ha estat aquesta novena edició?
Bueno, a veure, la Fira de la Gamba és algo excepcional, perquè és un producte excepcional i això fa que la gent, bueno, tingui un interès molt especial, no? A més, fa unes dates que fa com... És com una mica com l'inici de l'estiu, eh?
Exacte.
I automàticament, al voltant del port, que és on es fa la confraria de pescadors de Palamós, doncs això genera una situació diferent i molt atractiva. I, a més, si ens acompanya el temps, aquest any ha sigut un bon temps perquè no ha fet el sol. L'any anterior, per exemple, fèiem un sol tremendo que ens feia... Vam patir força la calor i aquest any feia bona temperatura però no feia sol i això ha fet... No teníem la competència de la platja i ha fet que s'aplegués, pues, en realitat, el doble, possiblement, de persones de les que vam aplegar en l'edició anterior.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Clar, en aquest cas, que fes una miqueta de mal temps ha ajudat. Què té la gamba de Palamós d'especial, que no tinguin les altres?
Bueno, la gamba de Palamós és un producte d'una qualitat innegable, de sempre, però en un moment determinat ens vam donar compte de que tenia un alt valor, era un valor diferencial important, i que es tractava de donar-li aquest valor que tenia i fer-lo conèixer, no? I en aquest sentit, doncs, es va fer una marca, que va ser la marca Gamba de Palamós, al voltant d'una promoció de menú que es feia a través del Centre d'Iniciativa de Turisme de Palamós, i a partir d'aquí, doncs, aquesta marca es va després entendre que era un actiu del municipi, i se li va cedir, no cedir, no, se'ls va donar a l'Ajuntament de Palamós, i amb el compromís que ho hagués de gestionar per la cofradia. I a partir d'aquí la cofradia s'ha compromès enormement amb aquesta gamba, amb la gamba de Palamós, i hem arribat a aquest punt del coneixement profund que es té de la gamba de Palamós. Què té de diferent? Bueno, doncs té de diferent que la gamba de Palamós, primer que es pesca amb uns caladeros molt especials, molt propers a la costa, el qual li torna una riquesa en el seu aliment, l'aliment de la gamba, donada la proximitat. Pensem que la gamba es pesca a més de 500 metres de profunditat, i en canvi aquí a 2 milles de la costa ja arribem a aquesta profunditat, amb uns recs que hi ha, concretament el rec del Rostoll, el rec de Sant Sebastià. Això ja fa que la gamba aquesta de Palamós sigui diferent en aquest sentit, i després tot el pla de gestió que hi ha al voltant de la gamba. És a dir, la cofradia va agafar el compromís d'entendre que no passava només per pescar-la, sinó per després gestionar-la adequadament, i va generar un pla de gestió que defineix la manera de pescar-lo, la velocitat amb què tenen les barques perquè no malmenin la gamba a l'hora de recollir-la, el tipus de xarxa que tenen que utilitzar, a quina temperatura la tenen que mantenir fins a arribar a la cofradia, unes mides determinades que determinen les quatre categories, que és la petita, la mitjana, la grossa i la extra. Vull dir, hi ha tot un pla de gestió que garanteix que aquesta gamba compleix una sèrie de requeriments que altres gambes no tenen, aquest pla de gestió, ni tenen, com dic, aquests caladeros que fan que aquesta gamba sigui tan especial.
Uh-huh. I com reben els clients, la gent de Palamós, aquesta fira? Clar, parlem de que s'han venut 35.000 tiquets, o sigui, hi ha moltíssima gent que ha pogut gaudir aquest any de la Fira de la Gamba de Palamós, però realment quin ambient es respira allà?
Bueno, és una festa, primer, de la pròpia gent del municipi, perquè pensem que, com dic, és un producte que ens defineix, és un producte identitari del propi municipi, amb gent de segona residència moltíssima i amb estrangers, adojo, que queden sorpresos precisament perquè no oblidem que amb aquesta Fira de la Gamba aquest any hi ha hagut 11 restaurants que són els que han estat en el menú de la gamba, tots ells són restaurants certificats, lògicament, i aquests 11 restaurants que han format part del menú de la gamba, del període del menú de gamba, que dura un mes i escaig, doncs aquests mateixos restaurants han fet una oferta, han estat allà presents amb un tast, cada un d'ells diferent al voltant de la gamba. Mm-hmm. Clar, això, vulguis o no, li dona un atractiu importantíssim, sumat a que després hi ha un estand de la pròpia cofradia que fa la gamba a la planxa, senzilla, però que és el més atractiu de la gamba, precisament és que la puguis menjar a la planxa poc feta i xuclar-li el cap, que és un valor diferencial important, i obrir-la tota ella, no?
Exacte. Per això mateix li anava a preguntar, no?, per aquestes diverses opcions, no?, a l'hora de menjar la gamba a la planxa, poc feta, amb plats elaborats, en forma de gelat fins i tot, o sigui, hi ha una gran varietat, no és la gamba original, no?, que tots coneixem, sinó que hi ha una gran inventiva al darrere.
No, home, hi ha una a veure, el valor de... A mi algun dia em deia, escolta, com s'ha aconseguit que heu aconseguit crear una marca com Gamba de Palamós, que avui per avui està coneguda internacionalment i reconeguda, a més. Deia, doncs hi ha una cosa essencial, perquè d'esforços de màrqueting, d'empreses que fan esforços de màrqueting per crear un producte reconegut, etc., n'hi ha molts, i no tots ho aconsegueixen. Però és que lo essencial és la qualitat del producte. És que el producte és molt bo. I el producte és molt bo, només que li hem fet aquest esforç i ha tingut aquesta resposta perquè el client la reconeix absolutament, no? I això fa que aquest producte sigui així. Quina és la pregunta que ara m'he perdut?
Que de quina manera es pot fer? Ara comentaves, no? A la planxa, poc feta, també en forma de gelat, com abans dèiem.
Bueno, inclús hi havia una que jo vaig provar que em vaig quedar encantat de la vida, que era una crep de gamba, de gamba boníssima. Em va encantar a mi, la crep aquesta.
Curiós.
I després hi ha mil formes, vull dir, des de croquetes de gamba hi havia el típic la fideuà típica amb gamba, uh-huh. l'arròs amb gamba, hi havia després un suquet de gamba, hi havia diferents tastos, cada un dels restaurants van anar oferint diferents fórmules, que com dic, la gamba té moltes possibilitats, no?
Clar. Quina gana ens està entrant ara mateix parlant d'aquestes gambes de Palamós. I tot això ha reunit fins a més de 250 quilos de gamba. O sigui, hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima gamba la que s'ha menjat aquests dies. Més o menys, clar, a veure, parlem de diferents plats de gamba, no és la gamba tal qual, no?, que coneixem, però més o menys una persona, quantes gambes ha pogut menjar a la fira, per bueno, dir-ho d'alguna manera?
Una sola persona, vols dir?
Sí.
No ho sé, a veure, segur que algú haurà fet un rècord, però... No, però el tast era al voltant d'unes... Em sembla que eren 4 o 5 gambes per ració que ells compraven, no?
D'acord.
No, a veure, la gent... notaves que disfrutava molt de la gamba. De fet, la que més... Més enllà de l'oferta dels restaurants creatius, etc, el que més aprecia la gent és anar a l'estand de la cofradia on es fa la gamba a la planxa. Aquesta no se la salta ningú.
Yeah.
I pensa que dels 250 quilos que dius, això estava previst fins a les 10 de la nit i a les 8 de la nit ja se'ns va acabar la gamba que vam tindre. Bueno, ja hem dit que... Clar, és que penseu
imagina't,
que aquest any hem fet el doble que l'any passat. Era imprevisible.
Mm-hmm. Doncs un èxit total, el de la gamba de Palamós d'enguany. Esperem que l'any que ve vagi igual o millor, no?
Bueno, a veure, en principi és una festa que si la combinem, que ho fem, i ho seguirem fent més, funciona, com dic, perquè el producte sobre el que gira aquesta festa és d'una qualitat inqüestionable, no? L'únic que pot passar és que un dia plogui, i llavors el ploure segur que ens perjudicarà. Però bueno, també ja farem... gambes amb gabardina perquè no se la mullin tant,
I tant. Doncs, Antoni Batxiller, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per apropar-nos a aquesta fira de la gamba de Palamós. Tant de bo l'any que ve puguem venir a gaudir aquí en directe amb vosaltres. Gràcies.
Ens encantarà rebre-us. Gràcies.
El restaurant Disfrutar ja és el millor restaurant del món, segons el popular rànquing dels 50 millors restaurants del món. L'establiment, que no fa ni una dècada va aixecar la persiana en plena eixample de Barcelona, ha seguit així els passos del Bulli, l'escola de formació dels seus 3 xefs, i ha portat la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. Avui tenim el plaer de parlar amb un d'aquests xefs, el Mateu Casanyes, que està amb nosaltres per parlar-nos precisament d'aquest premi i d'aquest reconeixement enorme que han rebut aquests anteriors dies. Mateu, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona, abans de res, per la feina que feu i per aquest premi merescudíssim, està clar. Com va ser rebre aquest premi?
Bueno, pues al final, mira, l'any passat, el 2023, vam quedar en segona posició. Evidentment, doncs, hi havia probabilitats, moltes probabilitats, doncs, que anéssim a parar l'1, però n'hi havia doncs, que baixessin cap avall, no?, en el rànquing. I la veritat és que van aguantar i van saber aguantar la sorpresa fins que no va ser anunciat en l'escenari. I, per tant, va ser una forma molt, molt maca i molt màgica doncs, d'assabentar-se'n, no? Que és in situ, en el moment, sentats allà a la platea i res, moltíssima emoció.
Exacte. La gala va tenir lloc a Las Vegas, també suposo que l'entorn era com de somni, no?, que tot acompanyava i era com un espectacle enorme, no?
Bueno, a nivell d'espectacle segur, no? Perquè és una mica el que pots trobar en aquella terra.
Per això, sí, sí.
Però bé, ni tan sols això ens va ennubular la ment i nosaltres estàvem molt concentrats i molt pendents doncs, que hi succeïa, no? Mm-hmm. Que és un moment també molt, molt important doncs, perquè pots coincidir amb col·legues i companys de professió de molts indrets del món, no? Doncs que poques vegades es reuneixen en un mateix indret i en els mateixos dies, i doncs, aprofitar l'ocasió doncs, per poder parlar amb ells, conversar i entendre una miqueta què és el que passa també arreu del món.
Uh-huh. Ara comentaves els altres premis que havíeu tingut al llarg d'aquests anys, segones posicions, estrelles de Michelin, però realment us havíeu imaginat algun dia poder arribar fins aquí?
En absolut, no? Al final, quan tu comences un projecte, com hem començat nosaltres un projecte propi l'any 2012 amb Compartir Cadaqués, en allà vam començar a fer una mica o trobar el camí que nosaltres volíem dibuixar a la cuina. El 2014 vam obrir Disfrutar i en cap moment, absolutament en cap moment, pensàvem arribar on estem, no? Qui ens coneix bé ho sap, i a banda, doncs, el que hagi seguit una mica la trajectòria del propi restaurant, doncs haurà vist que no vam començar en cap moment ni tenir un menú d'estació. I de mica en mica vam anar evolucionant de forma ràpida i entenent doncs, que era el que més ens venia de gust com a proposta gastronòmica en aquell moment i en aquell indret. I bé, doncs quan ja comences a participar de la llista o t'inclouen en aquesta llista, doncs és veritat doncs, que el somni sempre hi és, no? Però bé, fins que l'any passat no vam arribar o assolir la segona posició, doncs sí que el somni es va convertir en una probablement gairebé una realitat abastable, no? I en aquest sentit, doncs bé, doncs hem intentat treballar i ser molt rigorosos en la nostra manera de fer per aconseguir-ho i bé, doncs realment doncs, mira, hi hem arribat i tots més feliços que ningú.
Clar, era com un repte, no? Quan ja teníeu la segona posició, ja teníeu claríssim que voldríeu arribar a la primera.
Bueno,
ja
és evident, no? Quan ho tens tan a prop, no? Doncs seria absurd no lluitar-ho, no?
Exacte.
I en aquest sentit, doncs amb les armes que tenim nosaltres, que són el treball, la constància, la recerca, la humilitat i la tranquil·litat, doncs hi hem arribat i creiem que és també un missatge molt, molt positiu per al conjunt, no?
Mm-hmm, exacte. A qui dediqueu el premi?
Principalment a dues branques, no? Una són els equips, que és evident doncs, que són persones que no és que t'ajudin, sinó que formen part de poder mantenir això sent una realitat cada dia, i l'altra són les famílies, no? Que al final són els que han patit més durant tota aquesta trajectòria professional, no tan sols els últims 2 anys o 10 anys, sinó de sempre, doncs la duresa d'aquest ofici, no? Des del punt de vista de no poder compartir molts moments junts.
Uh-huh. I com és el dia següent de despertar-se i ser el millor restaurant del món? Com es viu això? En quin moment us desperteu al matí i dieu, vale, això és una realitat, ha passat, i ara què?
Bueno, nosaltres sempre amb això hem sigut molt curosos, no? I sempre ens hem unit a una màxima molt clara, que és que els reconeixements són una conseqüència de la feina feta, no?
Uh-huh.
I doncs això ens ha ajudat molt sempre a mantenir els peus a terra i a no il·luminar-nos, no enlluernar-nos en qualsevol tipus de reconeixement, i menys d'aquesta magnitud. Llavors, des de la part professional i personal, evidentment, que surts reforçat i immensament feliç i orgullós doncs perquè la teva carrera doncs, tingui aquest reconeixement, però som molt, 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 molt conscients doncs, que tot segueix igual, és a dir, els equips necessiten atenció, els clients també, els propis restaurants com a centres logístics també la necessiten, i nosaltres som gent o persones que volem estar molt a peu del canó, i en aquest sentit doncs, això també ens ajuda molt a mantenir-nos connectats amb el dia a dia. No?
Mm-hmm, exacte, amb els peus a terra.
Correcte.
Els primers clients que van venir, per exemple, després de que guanyéssiu el premi, clar, com va ser el fet de arribar, no?, tenir la reserva, perquè clar, s'ha de reservar amb moltíssim temps d'antelació, i començar a dinar o a sopar o el que fos en el millor restaurant del món? L'ambient va canviar d'alguna manera? Els clients ho van viure, per exemple, també d'alguna manera més especial?
Mira, estant tan lluny, no vam poder coincidir amb els primers clients que van,
vale,
que van venir a menjar, no? Però sí que nosaltres vam arribar, això va succeir doncs la matinada hora espanyola de dijous.
Uh-huh.
Nosaltres vam arribar a la nit del divendres, i el que sí que et puc dir és que els clients que acabaven al restaurant el divendres a la nit, com vam arribar nosaltres, doncs vam viure d'una manera molt, molt, molt emotiva i molt especial, no?
Clar.
Al final, doncs, per ells també, que arribéssim nosaltres, les abraçades amb l'equip, la rebuda al carrer i tot plegat, no? Però va ser una experiència inoblidable.
Però és veritat, doncs, que per tots els clients que venen, doncs, per part nostra també hi ha un plus de pressió afegida. Al final, no és el mateix anar a un restaurant que no és el primer del món o un altre que pot ostentar aquest títol. I tot i que no haguem de canviar, tot i que haguem de mantenir-nos igual, sí que és veritat que hi ha una pressió afegida, doncs, de que res pot fallar i de que ens hem de mantenir a l'alçada, no?
Doncs sí. Doncs Mateu Casanyes, xef del restaurant Disfrutar, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure aquest temps del poc que teniu, no? que esteu amb moltíssima feina, com bé comentaves. M'agrada moltíssim el que dius de tenir els peus a la terra, de seguir amb aquesta humilitat, no? I de continuar treballant, que no se us hagi pujat al cap aquest premi, aquest reconeixement, que tot i així l'heu de disfrutar, està claríssim i és ben merescut, com el resultat de molta feina, de molt treball que hi ha al darrere. I res, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que us continueu allà a la primera posició. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar d'incendis. Una temporada que aquest any s'ha hagut d'avançar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
España pasa a octavos como primera de grupo. Pero antes, toca cerrar esta fase por todo lo alto. Este lunes, desde las 8 de la tarde, Albania, España. La Eurocopa se juega en el campo y se vive en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
Este amor ingrato.
Y la de segunda te canta coplas.
¡No libra!
Anda, y en el primero hay concierto heavy.
Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació per la crisi climàtica i els incendis a l'estiu han fet que aquest any s'hagi hagut d'avançar la temporada de prevenció. I ara volem parlar que durant els mesos de més risc d'incendi, des de finals de maig aproximadament fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Però la novetat d'aquest any és que s'ha avançat l'inici de tota la campanya fins a 3 setmanes abans que els anteriors anys. Enguany ha estat entre el 24 de maig i principis de setembre, període que es preveu amb màxim risc d'incendi. Es reforça el dispositiu, que funciona cada dia de la setmana en horari de matí i de tarda. I perquè ens diguin precisament com està aquesta situació, a què es deu aquest avançament, i ara amb les pluges també que hem tingut, com va i si hem millorat d'alguna manera, doncs li preguntem al Joan Vilamú, el cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest avançament, no?, inesperat o esperat, no ho sé, a qui es deu i com estem ara mateix?
Clar, ara pot semblar una mica xocant que amb el moment que tenim de més fresca i més pluges, doncs que ens haguem precipitat en aquest avançament de la campanya. Però clar, la campanya no es prepara 2 dies abans de l'inici, sinó que es prepara uns quants mesos abans. clar, hem de retrocedir un, dos anys, tres anys enrere per saber doncs, que l'any 21, 22 i 23 va ploure a Collserola la meitat de la mitjana de la pluviometria anual. Per tant, doncs, venim d'uns anys d'acumulació de sequera i inicialment, a finals d'any i principis d'aquest any, res feia preveure doncs, que hi hagués aquest canvi en el sentit de canviar la sequera per les pluges. Per tant, doncs, nosaltres ens vam avançar, vam pensar que calia iniciar la campanya abans perquè veníem de tot aquest període de sequera en el qual estem veient en el bosc que molts arbres ja s'han anat morint. Aquí tenim en el parc de Collserola milers d'arbres escampats per tot el territori, en algunes zones més i en altres menys, en què els arbres ja han notat, els arbres, els arbustos, la vegetació en general, ja ha notat l'estrès hídric a causa de la sequera, i que, per tant, doncs, tots aquests arbres estan secs en el bosc, en algunes zones s'han pogut retirar, en altres encara no, i, per tant, doncs, havíem de preveure que això podia ser un factor més a l'hora de que si es donés algun cas d'algun conat d'incendi, doncs, pogués propagar-se més de pressa. Per tant, doncs, per això vam iniciar la campanya uns dies, unes setmanes abans. Ara estem en plena campanya i la situació és de bastanta tranquil·litat, tot i que nosaltres continuem fent la vigilància les 10 hores diàries i, bueno, excepte algun dia que inclús els vigilants de les torres han hagut de baixar de la torre perquè feia moltes hores que estava plovent, nosaltres continuem amatents i vigilant.
Clar, això t'ho anem a comentar, no? El dispositiu continua igual, no? Es fa vigilància activa sobre el territori i continua, podem dir, doncs, el que es va establir en un principi, no?
Sí, sí, continua això. Doncs, o sigui, l'únic que vam fer va ser avançar. L'horari aquest que fem és el habitual de cada any. Tenim un equip de reforç sobre el terreny, tenim els vigilants de les torres, amb dos torns, dies alternatius, i la central d'incendis que la tenim aquí cada dia a les nostres oficines de la seu del Consorci. Uh-huh. Paral·lelament, doncs, Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, també han començat com cada any a fer les rutines previstes per la prevenció, vigilància, reunions de coordinació, i per tant, doncs, ja la setmana passada hi va haver una reunió de la Regió Metropolitana Nord de Bombers, aquesta setmana hi ha la primera reunió de la Regió Metropolitana Sud, també els plans, el Pla Alfa d'agents rurals i el mapa de risc d'incendi. Realment ara ens està donant doncs, uns nivells molt baixos de risc d'incendi, tot i que nosaltres continuem vigilant i fent els horaris que toca i fent les comprovacions que toca, per tal que en qualsevol moment això podria canviar.
I pel que fa al nombre d'incendis, tenint en compte que l'any passat es van produir uns 75, una cosa així, aquest any com es preveu l'època, sobretot ara que ve l'estiu, d'incendis? Més o menys creieu que tindrem el mateix nombre, que anirem a millor, anirem a pitjor?
L'any passat ja van ser unes dades relativament baixes comparat amb anys anteriors. Tot i l'extrem risc extrem de sequera i de risc d'incendi, doncs hi van haver unes dades molt baixes. Per tant, doncs esperem aquest any que siguin també relativament baixes. A més, ara ja el mes de juny ja gairebé el tenim superat, perquè amb les pluges que hem tingut sí que hem tingut algun curat d'incendi, però en principi ha estat molt poca cosa i el mes de juny, per ara, tal com estan anant les coses, també estem veient que pot ser bastant tranquil. Per tant, doncs, esperem que les xifres encara siguin inferiors a les de l'any passat.
Uh-huh. I tot i això, és necessari i cal recordar la prudència, no? la bona actuació humana, podem dir, per tal de que tinguem un estiu tranquil en aquest aspecte, no?
Sí, sí, no es pot abaixar la guàrdia, i s'ha de continuar explicant, fent pedagogia, dient doncs, que el risc hi és, el risc hi pot ser, i que, per tant, doncs, encara que hagi plogut, qualsevol causa pot ser motiu d'un incendi. Per tant, doncs, hem de vigilar i s'ha de continuar estant alerta.
Doncs Joan Vilamunt, cap del Servei de Medi Natural i Territori, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem aquest any tenir una miqueta de sort pel que fa a incendis i que ens mantinguem bé amb les pluges com hem fet fins ara, fins aquest mes de juny. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no?, aquest ús dels protectors solars i tenir en compte d'utilitzar, pues, això, mesures de protecció sempre que estiguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu ben has dit, no?, ara que arriba el bon temps, fem més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no?, i per tant és quan realment, pues, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que a l'hivern, si estem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs bueno, doncs com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protectors solars, o bé també, doncs, amb protecció física, és a dir, doncs amb barrets o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
Pues bueno, de cremes i d'esprais n'hi ha molts, i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que bueno, que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són els personal sanitari, doncs, que potser, doncs, està més capacitat, o també és el que està més a l'abast, no?, de la població, per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari, pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale?, i també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues si té, pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, si el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, pues això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, pues, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infraroig, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, el fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, per tal d'assegurar-te, no?, que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui, que queden lliures de roba. I si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de dues hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes. I això, és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, bueno, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia a poder escollir entre tot el que n'hi ha, i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre aquesta, el protector que millor li vagi.
Mm-hmm. Has comentat que dues hores més o menys és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai? És millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, clar, sobretot cara, no?, que serà cara i escot. Les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no? Però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, doncs clar, el braç ara si portes samarreta de màniga curta, doncs hi ha mig braç, no?, que ja es veu. Si algú porta pantalons curts ja, doncs també, no?, les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també doncs tota la zona del cap, no?, de la calva. Allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho doncs amb una gorra, protegit, no?, o amb algun barret o així. Llavors, dintre dels diferents tipus de textures, pues potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, mm-hmm, que són 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer, i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de dues hores, ¿vale? Perquè els filtres i, o sigui, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no?, dels 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però tu després, quan t'ho poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, mm-hmm, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà el millor 50 més, perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació, perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, el revés de les mans, però també la zona darrere de les orelles o així, el clatell, també anar en compte, ¿vale?, perquè a vegades també és són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no? Perquè, perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, no?, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues era com raro, no?, això, i tothom volia estar pues amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues no sé si és per les tendències també que hi ha, no?, xarxes socials, temes d'aquests, que potser això no, ja no està tan així. I també és veritat que des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no?, ha sumat una mica, i ara pues ja no es veuen tants desgavells, no?, com es veien abans. Uh-huh. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no?, que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però bueno, yeah, això també és feina, no?, mica en mica, d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu que et diuen que et posis crema, perquè si no, és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, això és un tema important, clar. O sigui, la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament, i després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes, clar. I a més, com que no estàs al nivell del mar, sinó que estàs alt, vale, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació, com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat de... O sigui, tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant, anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat i a vegades es veu, això.
Sí, tant, no?
La típica, no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres, que han quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, et donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Y ahora queremos hablar de que los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa y la cifra de casos registrados este año pronto superará el número total de casos registrados en todo el año 2023, según advirtieron ya la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Y es que se trata de una enfermedad que tiene un efecto devastador en la salud, sobre todo de los niños y las niñas, siendo los más pequeños los que corren a un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Sobre el tema queremos hablar con Blanca Carazo, que es responsable de programas internacionales en UNICEF España. Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, estamos hablando de los casos de sarampión que afectan sobre todo a niños y niñas, y las cifras ya preocupan, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una enfermedad que es perfectamente prevenible mediante la vacunación, y sin embargo, pues tenemos registrados ya más de 56.000 casos entre enero y marzo de este año, de 2024, cuando en todo el 2023... hablábamos de 61.000 casos, y ya era una cifra muy alta respecto a años anteriores. Uh-huh. Con lo cual, pues nos preocupa mucho esa tendencia de que cada vez hay más casos en muchos países de Europa.
¿Y a qué se debe este aumento de casos?
Pues la causa principal tiene que ver con la interrupción de la vacunación. De hecho, En el año, o sea, entre los casos que se detectaron en 2023, el 50%, perdón, tres cuartos de esos niños y niñas no había recibido ninguna dosis de la vacuna, y el 99% de ellos habían recibido solo una, en vez de las dos que son necesarias. Uh-huh. Con lo cual, pues es un claro indicador de que lo que está fallando es la vacunación.
Porque al fin y al cabo, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, ¿no? ¿En qué consiste realmente?
Sí, es una enfermedad muy, muy contagiosa. De hecho, pues cuando estábamos todos preocupados por la COVID, o sea, y lo contagiosa que era, pues el sarampión lo es mucho más. Y además tiene un impacto en los niños también, o sea, primero en los más pequeños puede ser mortal, y además incluso cuando no lo es, debilita mucho el sistema inmunitario, incluso a largo plazo, es decir, cuando ya se ha pasado la enfermedad, con lo cual además hace que esos niños estén más débiles y puedan tener otras infecciones, como puede ser la neumonía u otras enfermedades.
¿Cómo se contagia? ¿Cualquier persona puede infectarse?
Bueno, la transmisión del sarampión es por contacto, digamos, por estar en contacto con otras personas, con otros niños enfermos a través de las vías, de hecho, son muy parecidas a las que teníamos para el COVID. Más que la respiración, o sea, los fluidos un poco corporales.
Claro, cualquier persona no inmune puede infectarse, ¿no? Y el virus se mantiene activo, ¿no? Y contagia hasta en 2 horas, ¿no? En el aire o en superficies infectadas hasta 2 horas de duración en este caso. ¿Los síntomas cuáles son?
Bueno, la verdad es que lo que más nos preocupa, o sea, más que la parte de sintomatología, que yo no tengo esa, o sea, ahora mismo no te lo sé decir porque cambia un poquito, pero lo que nos preocupa sobre todo es que sea una enfermedad prevenible y que sin embargo estemos viendo este aumento de los casos. Y además nos preocupa por algo más amplio, y es que el sarampión se manifiesta enseguida, como decía, este contagio muy rápido en cuanto hay una cepa. Entonces, es una manera de detectar cuando los niños y niñas no están recibiendo las vacunas. Y normalmente el que no recibe la vacuna del sarampión tampoco está recibiendo otras vacunas. Con lo cual, para nosotros es, digamos, un problema en sí mismo este aumento de casos y este exponer a niños y niñas a una enfermedad de la que podrían estar perfectamente protegidos. Y además es un indicador de que están expuestos también a otro tipo de infecciones y de enfermedades que también son prevenibles. Entonces, nuestro esfuerzo está sobre todo en recuperar y en reforzar esos programas de vacunación para que darle la vuelta a esta tendencia.
Exacto. La solución, digamos, ¿no? Entiendo que sería la vacunación, porque al final las tasas de hospitalizaciones, por ejemplo, la debilidad, ¿no?, del sistema inmunitario de estos niños y niñas, los hacen más vulnerables no solo al sarampión en este caso, sino también a otras enfermedades y a otras infecciones, ¿no? La vacunación sería la solución, digamos.
Sí, exacto. O sea, de hecho, nosotros lo que estamos identificando también es que, en parte, esa caída de la vacunación tiene que ver con los servicios que se interrumpieron durante la época de la pandemia, y entonces esos niños que estaban en ese momento en la edad de vacunarse no se vacunaron, pasó ese momento y tampoco se les ha vacunado más tarde. Entonces, el esfuerzo desde UNICEF y con los ministerios de salud de cada país pasa por identificar a esos niños que se han saltado esas vacunas y poderles recuperar, hacer programas de recuperación para vacunar a los niños más tarde de lo que sería como la edad que les toca, y luego también trabajar en generar confianza en las vacunas y que las propias familias, digamos, que las demanden, las pidan y se acerquen a los centros de salud a vacunar a esos niños que no están vacunados.
Pues Blanca Carazo, responsable de programas internacionales en UNICEF España, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema y de la importancia, ¿no?, de estas vacunas para los niños y que no sufran pues enfermedades como el sarampión, como es este caso. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, gracias.
I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar màniga curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell. Doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell, i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel, y uno de esos casos pues provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas, y algunas pues son las tenemos de toda la vida. Incluso algunas son de nacimiento, y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuándo nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, ¿eh?, de saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol, poléntigos también, que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas. Pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces, la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Es un poco lo que llamamos el patito feo.
Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades, sobre todo se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas, pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular, o sea que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. E incluso, pues, sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, ¿cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día, y sobre todo desde muy jóvenes. En la infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación, como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, ¿eh? Al color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros, no tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tienen más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma. Y estas personas normalmente también tienen más número de nevus melanocíticos, pues lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo. Y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nevus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel. Ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor. Así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
I d'aquí una estona parlem de Sant Joan, perquè a Castellolí han adoptat una mesura perquè els animals de companyia i els gossos no pateixin tant.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una residència canina per la nit de Sant Joan a Castellolí. Ho expliquem aquí al matí del cap de setmana. Castellolí ofereix un servei gratuït de residència canina la nit de Sant Joan per tal d'evitar l'angoixa dels gossos i altres animals. Tot va sorgir arran d'una veïna que va demanar ajuda a l'Ajuntament per si es podria trobar alguna solució perquè el seu animal de companyia amb problemes al cor no patís aquella nit pels petards, i per primer cop en Castellolí oferirà un servei gratuït de residència canina la nit de la Revetlla. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui i ens digui com ho faran amb el seu alcalde, el Joan Serra. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, això és una iniciativa que comença aquest any a Castellolí, però realment, pels que tenim animals, creiem, no? I això ja és una opinió personal, que s'hauria d'haver fet molt abans, no? Per tal de que els animals no pateixin. Aquesta veïna, al cap i a la fi, va ser com la impulsora, no? del projecte, diguem.
Sí i no. Comparteixo la primera part de la teva reflexió, és a dir, sí, tant de bo s'hagués pogut fer abans. No, en quant sí que és cert que la veïna doncs, va manifestar la seva problemàtica a l'Ajuntament i va buscar una solució. Llavors va ser l'Ajuntament que va trobar que la millor opció era aquesta. No és que plantegeix directament la solució de portar els gossos en una residència canina, la veïna, sinó que l'Ajuntament, buscant com podíem ajudar aquesta veïna amb aquest problema, com he dit, amb un gos que tenia una cardiologia, tenia el cor malament, doncs com la podíem ajudar, i vam veure que una de les possibilitats seria aquesta que s'ha plantejat i que, a més, seria extensiva a tot el municipi, a tots els veïns i veïnes. Per què ho vam veure? Perquè aquesta senyora viu molt a prop d'on nosaltres focalitzem el foc de Sant Joan i, per tant, on animem a tots els veïns i les veïnes a anar allà a tirar els coets i els petards. Per tant, com que viu molt a prop, doncs està doblement afectada amb el seu animal de companyia. Llavors, desplaçar aquest punt cèntric de Castellolí per poder fer que els veïns hi tirin els petards és complicat, atès que el municipi de Castellolí és un municipi doncs, que estem envoltats de natura i que no és fàcil trobar una ubicació, diguem, apartada de nucli urbà, que a més, doncs, per tant, lluny perquè els animals no pateixin, i per tant vam concloure ja que nosaltres no podem moure el lloc de la revetlla, el que farem serà moure aquells gossos que els seus propietaris ens ho demanin.
Clar, es tracta d'un hotel caní que està situat més o menys a 2 quilòmetres del poble de Castellolí. I allà sembla ser que el soroll dels petards no s'arriba a sentir tant. Com ho han rebut, això, els habitants del poble, parlant d'aquesta veïna, però suposo que deu haver-hi molta gent, no?, que té animals i que els deu trobar la mateixa situació, no?
Bé, sí. Però també ens trobem en certes diferències, com hi ha veïns que aplaudeixen la iniciativa, d'altres que, com tota la vida, doncs no ho veu, no comparteixen la idea. Hi ha veïns que tenen animals de companyia que faran ús d'aquest servei perquè el veu molt positiu, i hi ha d'altres que tenen animals de companyia que creuen que que volen que aquesta nit especial estigui amb ells. I, per tant, veurem quina és la demanda finalista que tindrem.
Perquè en aquest hotel, ara comentaves el fet de que potser els amos o les mestresses d'aquests gossos no podien estar amb ells durant la nit de Sant Joan. En aquest hotel, en aquesta residència canina, no poden, per exemple, anar els encarregats, els responsables de l'animal, no poden passar allà a la nit. Al final es tracta només d'un hotel o una residència pels animals exclusivament, els deixen allà unes hores i després ja els van a buscar, oi?
Així és. O sigui, no està tot un hotel pensat per a persones que permetin l'ús d'animals, que ja n'hi ha, sinó que és un hotel caní, per tant, és un hotel que les habitacions, per entendre'n, són llocs on només està l'animal de companyia. Yeah. Per tant, les persones, evidentment, els poden portar i els poden anar a buscar, i suposo que poden anar doncs, a certes hores a veure com està l'animal, si tenen certes angúnies, però no poden estar la nit allà com bé ho planteges.
Clar. Doncs una iniciativa que aquest any doncs, s'estrena, podem dir, i que comença per veure també, com bé comentaves, la rebuda que tindrà per la nit de Sant Joan, si molta gent la utilitzarà o si no, però que des d'un principi ja ajuda una miqueta a aquests animals que pateixen tant amb els petards. De moment no hi ha prohibició de petards encara, potser algun dia arriba, però ja tenim alguns avenços, no?, com per exemple aquesta residència canina. Joan Serra, alcalde de Castellolí, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa que fareu la nit de la revetlla, i esperem que les opinions i que doncs, aquesta rebuda que comentaves sigui positiva i a tothom li agradi. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
Com cada any, el tema de les maletes i la facturació en els avions és un tema de polèmica, i avui li volem preguntar al Rubén Sánchez, el secretari general de FACUA, sobre el tema, sobre com està la situació enguany, sobre què es preveu que passi aquest estiu i si hi ha alguna cosa que ha canviat respecte a la resta d'anys. Rubén Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, hablamos de maletas, de facturación, de las compañías aéreas. Cada año parece ser que hay un poco de polémica respecto a esto. Pero este año, ¿cuál es la situación?
Pues la situación es que hay una multa de la Secretaría General de Consumo, del Ministerio de Consumo, una multa de más de 150 millones de euros, que es consecuencia de denuncias que venimos planteando desde Facua y consecuencia también de que el Ministerio asumiese capacidad sancionadora mediante un cambio legal que entró en vigor hace ya 2 años. Por tanto, una macrosanción histórica ante la que los consumidores deben tener ya más convicción de que esto es ilegal, de que cobrarnos por viajar con equipaje de mano es una práctica prohibida por la normativa española y que tenemos derecho a exigir que nos devuelvan el dinero, que es lo que estamos trabajando ahora en Facua.
De hecho, hace unos días veíamos incluso un pasajero muy enfadado, ¿no?, que rompía su maleta en protesta, ¿no?, al hecho de tener que cobrar las maletas de equipaje de mano, ¿no?, y que no son para facturar, en este caso. La gente supongo que ya está también harta, ¿no?, de tener que pagar por esto. ¿Qué se prevé que pase a partir de ahora? ¿Se va a solucionar?
Las aerolíneas ya han dicho que van a recurrir la multa y que si el ministro desestima el recurso acudirán a los tribunales, a la vía contencioso administrativa, a la Audiencia Nacional. Por tanto, esto va a tardar años para que se consolide como sanción firme. El sector va a seguir cometiendo las irregularidades y ante eso la respuesta de los consumidores debe ser, lógicamente, cada vez que viajen, reclamar la devolución del sobreprecio que tenga el billete por viajar con equipaje de mano y reclamar también lo que hayan pagado antes, lo que hayan pagado en los últimos años.
¿Esta problemática desde cuándo está?
Se produce desde el año 2018. En Ryanair, a finales de ese año, pone en marcha esa práctica que hasta ahora ninguna compañía aplicaba. Todo el mundo podía bajar con equipaje de mano sin pagar sobreprecio. Ryanair la inicia y luego le siguen otras aerolíneas como Vueling, como Volotea, como EasyJet, que son las 4 denunciadas y las 4 sancionadas precisamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora un consumidor? Bueno, pues recabar la información sobre los billetes que haya comprado en los últimos tiempos, recabar, lógicamente, conservar las pruebas de los billetes que compré este verano y en adelante, y ir a los tribunales. Se puede ir a los tribunales sin coste, sin contratar abogado ni procurador, ya que no es obligatorio, según la normativa, para el tipo de demandas que nosotros estamos articulando. Estamos ya trabajando en una primera batería de demandas judiciales en distintos puntos de España contra varias compañías aéreas en representación de nuestros socios. Hemos creado una plataforma de afectados, y esto es importante, para que la gente pueda tener asesoramiento sobre cómo puede reclamar, cuáles son las vías que se pueden utilizar, cuáles son los derechos que les asisten, qué argumentario tendrían que plantear. La ventaja que tienen este tipo de demandas sin coste es que además la sentencia es irrecurrible. Es decir, si dentro de aproximadamente 1 año hay sentencia, la compañía aérea, si está condenada, tiene que pagar directamente. No puede eludir el pago con una, digamos, con una vía de recurso y llegar al final hasta el Supremo. No, no. En este caso es una resolución judicial firme por la que todo el que reclame, si los jueces van dándonos la razón, podría recuperar el dinero.
Claro, si nos ponemos en la piel de estos pasajeros que han tenido que pagar por sus maletas y que después pues tengan que ir a juicio, en este caso, o reclamar, al final el viaje se convierte en lugar de para disfrutar, ¿no?, de relax, se convierte en una pesadilla, no podemos decir. O sea, si después tienes que ir a reclamar, a denunciar y a protestar sobre ello, pues imagino que es un mal trago. ¿Más o menos cuánto se cobra por una maleta y por el equipaje de mano?
Bueno, nos podemos encontrar muchas variedades de precios, de tarifas concretas o de sobreprecios si compras una modalidad de billete plus frente a la básica, que no te da, según la compañía, el derecho a ir con equipaje de mano. Por tanto, nos estamos encontrando con muy distintas cantidades, son varias decenas de euros generalmente, pero si se trata de un viaje familiar, imagínate 4 billetes en los que en todos hayas pagado el sobrecoste, pues puedes estar pagando más de 200 euros, que luego a la vuelta son otros 200 euros más, y un viaje familiar pues puede inflar el precio del equipaje de mano en 400 y pico euros. Sea cual sea la cantidad, siempre es gratuito reclamar en tribunales, siempre es una vía relativamente rápida, es una vía que no implica más coste que el esfuerzo de recopilar los datos de los billetes comprados, la documentación básica, por tanto, y preparar el escrito. Si te sobran los 50, 80, 200 o 500 euros que te han cobrado, si te sobran y se los quieres regalar a la aerolínea, pues evidentemente eres libre de hacerlo, pero si crees que por motivos económicos y por una cuestión también de dignidad como consumidor hay que batallar frente a este abuso, pues lo suyo es reclamar, y reclamar por la vía mejor, la óptima en este caso, que sería la de la actuación judicial, independientemente de que en Facua también estamos promoviendo denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo para que igualmente abran nuevos expedientes sancionadores por las nuevas irregularidades que se cometan a partir de ahora.
Más o menos, comentabas que desde el 2018 es cuando empezó esta práctica por parte de las aerolíneas. ¿El motivo cuál sería? ¿Existe alguno o no?
Bueno, es que no hay ninguna justificación legal para hacerlo. Tenemos una ley de navegación aérea de 1960 que dice que cualquier billete aéreo ya lleva implícito el derecho del pasajero a viajar con equipaje de mano en cabina.
Exacto.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que a una determinada compañía, Ryanair, se le ocurre que cobra por el equipaje de mano un extra, igual que se le podría haber ocurrido que cobra 3 euros por entrar en el baño. Y es una práctica ante la que igualmente hubiéramos actuado denunciando, porque entendemos que debe ser un derecho básico del consumidor, igual que ir sentado, pues poder entrar en el baño del avión, ¿no? Por tanto, es algo que busca el mayor beneficio económico, es algo con lo que se incrementan aún más los precios de los billetes, que ya llevan subiendo muchísimo en los últimos años, y es algo ante lo que había que combatir. Nosotros lo hemos hecho durante 6 años, desde el 18 hasta el 24, hasta que hemos logrado por fin que una administración, el Ministerio de Consumo, abra ese macro expediente sancionador.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por contarnos la situación actual de las maletas, de la facturación y del equipaje de mano en las diferentes aerolíneas que tenemos. Seguiremos pendientes de cuáles son los resultados de estos casos personales, ¿no?, a los que se les ha cobrado este equipaje de mano, y veremos finalmente si hay solución. Esperemos que sí. Gracias.
A ti, un abrazo.
I ara volem parlar de que l'anàlisi de 37 llets senceres realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha destacat la millora de la qualitat de la llet que es consumeix a Espanya. Davant d'anteriors anàlisis, en aquesta ocasió no s'ha detectat aigua afegida, sèrums de formatgeria ni tampoc llet en pols reconstruïda, ni s'observen tampoc problemes d'higiene en aquest cas. És més, de fet, 11 de les marques seleccionades es poden fins i tot considerar de molt bona qualitat. Això és el que diuen Esther Lorente, delegada d'OCU. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, dieu tot això, no? En aquest cas, parlem d'una bona notícia referent a la llet que tenim a Espanya.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres a OCU el que fem és, portem a analitzar amb els laboratoris independents i objectius, un seguit de, en aquest cas, 37 llets, i els estudis donen aquests resultats que són tan bons. La millora de la qualitat. En anys anteriors sí que havíem vist que potser s'afegia aigua o una mena de, suero d'aquests de formatge o llet en pols. En aquest estudi que hem fet enguany, dona molts bons resultats en quant a la qualitat.
Clar, destacant els bons resultats en matèria primera, nutrients, també el gust, no?, que té. I tot això, a què es deu? Clar, ara m'explicaves que no es posen, per exemple, el suero de formatge, no es posa aigua de més, però per què abans es feia d'aquella manera i ara es fa així?
Suposo que les organitzacions de consumidors alguna cosa hi hem de dir. Nosaltres per això fem aquesta tasca, no?, d'analitzar, de dir, aquí heu de millorar, no només amb la llet, amb tots els productes, doncs fem aquest observatori i incidim una miqueta en el que és el mercat, no?, de dir, no ho esteu fent bé, es denuncia. Si s'està fent bé, com és el cas d'enguany, doncs també s'ha de dir. Jo crec que una mica és anar apretant i que els productes tinguin bona qualitat.
Suposo que també les diferències, no?, entre les llets analitzades i veure doncs, si aquesta llet és de millor qualitat, no?, que els anys anteriors, té a veure també amb la conservació, no?, amb la conservació prèvia al tractament tèrmic, no?, al propi tractament, que de vegades diuen que és massa intens, no?, l'aportació nutricional, sí, també de cada producte, o, per exemple, la degustació, el gust que té també la llet.
Sí, sí, en aquests àmbits ha donat molt bons resultats, i a més també hem de dir que tota aquesta llet, la majoria, per dir el 90% d'aquesta llet, és de procedència d'Espanya, és a dir, és llet nacional, i això també s'ha de dir quan s'etiqueten a l'envasat, i bueno, són molt bones notícies. Sí, sí.
Mm-hmm. Exacte. També pel que fa al preu, hi ha diferències, no? En aquest cas, puja un 50% de mitjana.
Sí, aquesta és la mala notícia. Sí, sí, durant els últims 2 anys han patit un augment de preu espectacular. Un 50% només en 2 anys han pujat de preu. Això és preocupant, per això nosaltres també instem al Ministeri d'Agricultura perquè vigili, no?, a veure aquests preus que s'estan incrementant. Perquè el que sí que hem observat és que aquest increment del preu del 50% no se l'emporta al ganadero, no? Se l'emporta, doncs, una mica el procés d'higienització, d'envasat, de transport i de distribució, no el que fa la matèria primera.
Mm-hmm.
Llavors, aquí sí que hem de posar el dit a l'Anafra, no? I això s'ha de regular d'alguna manera, s'ha d'observar i vigilar aquests increments de costos tan espectaculars a què obeeixen. Pensa, mm-hmm, per exemple, que l'any passat, el 2023, s'havia encarit en la llet un 27% respecte al 2022, però els ganaderos només havien rebut un 12% menys de l'import del preu. Per això hi havia aquestes mobilitzacions per part de la gent del sector.
Sí.
Llavors, aquí, això és la mala notícia. És a dir, és bona perquè la llet és de bona qualitat, però l'increment del preu veiem que no obeix, que no és distributiu en tot el procés de fabricació, producció, etc., sinó que s'ho emporta una mica als intermediaris i l'envasat i el transportisme.
Exacte. Exacte. I per què és bona la llet? Vosaltres, per exemple, des d'OCU heu volgut recordar els beneficis que té per la salut, oi?
Sí, té beneficis per la salut. Jo he tingut molta mala premsa els últims anys, no?, que a més han proliferat aquestes mal anomenades begudes vegetals, no?, aquestes llets vegetals, que també han fet anàlisis i de vegades és aigua i poc més. Llavors, de vegades nosaltres, el consumidor, diu, serà més sa la llet vegetal que no pas la llet de vaca, i no és així, perquè té una sèrie de nutrients que són necessaris pel cos. Després també observem que la llet que més es consumeix és la semidesnatada, també una mica, suposo que imbuïts per això de dir, això engreixarà menys, etc., o perquè creiem que la llet sencera ens pot augmentar el colesterol. En fet, els estudis demostren que el greix de la llet no incideix en l'augment del colesterol. És més bona per la salut la llet sencera que no pas la semi o la desnatada.
Mm-hmm. Clar, parlem d'aquest benefici, no?, d'aquests beneficis que tenen per la salut, del que ens aporten, dels preus, no?, d'aquesta bona qualitat, però hi ha cada cop més gent que consumeix llet o cada cop hi ha menys?
Cada cop hi ha menys per això, per la mala premsa que s'ha donat i per l'augment d'aquestes llets, mal anomenades llets vegetals, perquè no són llets, és aigua amb...
Uh-huh.
Amb posa, però no tenen un contingut nutritiu important.
Yeah.
A més a més, pels nens més encara, no?, perquè han de créixer tot això, però la llet és bona per les dones, no?, perquè tenen una font de calci, de vitamines, uh-huh, que són importants per les dones embarassades, pels nens, doncs té una sèrie de nutrients. I llavors, hem de també apostar una mica per això.
Clar. Doncs, Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per analitzar aquestes llets des de l'Organització de Consumidors i Usuaris. moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això, que realment no ho sabíem fins ara i ha sigut molt interessant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara us expliquem una història apassionant. En Racus ha estat l'orangutan a qui han vist curar-se una ferida durant dies amb plantes medicinals. I és que, tot i que ja hi havia evidències d'automedicació en alguns animals, aquesta seria la primera vegada que es tenen proves que fan servir herbes curatives. El protagonista en aquest cas és un orangutan mascle que viu en una zona protegida de la selva tropical de Sumatra, a Indonèsia, i que forma part d'una comunitat de 150 exemplars d'aquesta mateixa espècie que està en perill d'extinció. Sobre el tema, perquè ens expliqui el cas d'en Racus, però també d'altres, en parlem amb el Jordi Galbany, que és especialista en conducta animal de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem concretament d'aquest descobriment, no? Si es pot dir així, d'en Racus, aquesta cura a través de les plantes medicinals, però realment, encara que ja es coneixia l'ús d'aquestes plantes en animals per curar-se, ha estat un descobriment nou, no? Podem dir, ha estat una novetat.
Sí, clar, en aquest cas ens trobem és un cas molt interessant, no? Perquè és la primera demostració d'ús de planta medicinal de forma sistemàtica en un primat. Sempre que s'havia trobat fins ara eren, podríem dir, anècdotes o dades una mica, doncs, no molt completes. En aquest cas sí que s'ha fet un seguiment gairebé dia a dia, moment a moment, d'aquest ús de la planta medicinal, i d'una forma molt especial, no? Perquè és una planta en la qual aquest animal, doncs, la recull de forma sistemàtica. És una planta que consumeix molt poc freqüentment. En canvi, aquí la va fer servir durant diversos dies seguits, diverses vegades, i a més la mastegava i se l'aplicava directament en aquesta ferida. Per tant, una conducta molt liberada de voler curar una ferida oberta, no?
Mm-hmm. Perquè de quina planta es tracta?
En aquest cas és una planta que és una liana. En aquests boscos, doncs, del sud-est asiàtic és molt típic les lianes. I hi ha moltes lianes que són de consum per menjar d'aquests animals. I també es coneix que algunes d'aquestes lianes, que hi ha diverses espècies, de fet, que la població local també la fan servir perquè té, doncs, aquests principis actius curatius, no? I aquesta liana, que la poden consumir habitualment aquests orangutans un 0,3% del temps, del seu temps de carrer. En aquest cas, la buscava deliberadament, activament, per poder, doncs, aplicar-se-la. Per tant, parlem de... es consumia les fulles d'aquesta liana.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, no sé si diré bé el nom, però és la Fibraurea tinctoria i es fa servir, per exemple, en la medicina tradicional per tractar la malària. Es veu que és coneguda per les seves propietats antiinflamatòries i analgèsiques, però també ajuda, en aquest cas com el del Racus, a la cicatrització de les ferides. O sigui, estem davant d'una evidència de que les plantes medicinals, doncs, arriben a curar, no? I a fer, doncs, aquest procés, en aquest cas de l'orangutan, però és el primer cop que es documenta i es veu en primera persona com fan servir aquesta planta curativa. Sí que és cert que, en aquest cas, doncs, és l'orangutan, però altres espècies també ho utilitzen, però no s'ha documentat, no?
Sí, en aquest cas, en aquesta espècie en concret, sí que s'ha vist, doncs, que a nivell local té moltes aplicacions, no? T'ho has comentat al Gèsic. També, doncs, clar, aquests animals el que fan és, potser, aprovant plantes, no? Si veuen que una planta només està en contacte amb ella, els produeix més benestar o els alleugereix el dolor, per exemple, doncs tenen aquest aprenentatge i comencen a utilitzar-la com a planta medicinal, no? És un aprenentatge individual, perquè aquests animals són solitaris, no tenen ningú que els ensenyi, a no ser que sigui la mare quan són petits, l'ús d'aquestes plantes. Per tant, de forma individual poden aprendre'l i poden, doncs, aplicar-se aquestes plantes curatives. També s'ha vist, clar, en altres grans simis, com goril·les, en ximpanzés, en altres orangutans també, inclús altres primats, també utilitzen plantes medicinals, plantes que utilitzen de forma, doncs, no molt continuada, només en moments puntuals, i sí que s'ha vist, doncs, que les poden consumir de forma, doncs, així de tant en tant, per tractar paràsits, per exemple, o per tractar, doncs, dolències que puguin tenir. I aquí s'hi té un cert aprenentatge en alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, els ximpanzés sí que es poden passant informació uns als altres perquè viuen en grup i tenen aquestes conductes culturals que es transmeten d'una generació a la següent. Però el cas de l'orangutan és molt singular, no? Perquè s'ha vist com un animal, ell sol, sense un aprenentatge de ningú més, ell sol ha lograt doncs, entendre que una planta pot ser curativa i aplicar-se de forma deliberada, de forma repetida, a més, i amb una funció molt clara, que és la de curar una ferida oberta, que és la gran novetat d'aquest article, no?
Exacte.
Realment és la primera vegada que es documenta.
Exacte. Em sembla que la ferida se l'havia fet per una baralla, no?, amb un altre animal, i doncs és això que comentes, no?, aquesta experiència, aquest aprenentatge que ell mateix doncs ha fet al llarg de la seva vida, és al final el lloc, no?, es pot dir, no?, que ha arribat fins aquí, no?, fent aquest aprenentatge i tenint aquesta experiència de tots els anys. Sí que és cert que, això sí, crida l'atenció, que la curació no es va centrar únicament en aquesta planta, sinó que també es va veure que dormia i descansava més del compte, no?, més estones del que era habitual. O sigui, es tractaria com de tot un procés, no? Nosaltres, per exemple, quan estem malalts o quan estem encostipats o quan tenim una ferida, no?, també, que al final es tracta d'un procés de curació, doncs en aquest cas es tractaria del mateix, no? És curiós i a partir d'ara, doncs, això suposo que obrirà portes, no?, en el que és l'estudi, per exemple, d'aquestes plantes medicinals.
Sí, això que dius és molt, molt, molt interessant, perquè posa de relleu, no?, la importància d'aquests estudis observacionals. Ens pensem a vegades que només observar no aporta res i realment aporta moltes dades, no? Si tu tens els patrons de conducta habituals d'una espècie, com els dels orangutans, veus el seu patró doncs, diari d'activitats, per exemple, i vam veure aquí que aquest animal, en particular, mentre s'estava tractant aquesta ferida, estava descansant el 50% del temps durant el dia. Això és moltíssim per un orangutà. Habitualment poden descansar en 15, en 20, en 30, però en 50 és moltíssim. I això, doncs, és... això sumat en el tractament, doncs és realment un període de recuperació, no? I realment el descans va molt bé també per recuperar doncs, ferides i recuperar doncs, el cos, no? Per tant, la part aquesta conductual és molt important que aquests autors l'hagin aportada també. Com comentaves, són ferides, és una ferida a la cara, una ferida que pot infectar-se i pots morir d'ella perfectament, perquè et pot infectar. I aquestes ferides poden ser habituals en aquests animals perquè són, els mascles són molt territorials, busquen activament femelles per aparellar-se, però, és clar, quan troben un altre mascle en el territori, doncs poden barallar-se i sovint es barallen i poden arribar a matar-se entre ells. Uh-huh. Per tant, aquí és interessant veure com una conducta innovadora com aquesta, en la qual t'està donant un avantatge, no?, perquè fa que et curis la ferida i potser no moris d'una ferida quan un animal que no logri adquirir aquest comportament perquè no el descobreix, doncs possiblement hagués mort d'aquestes ferides també.
Exacte. Els humans podrem utilitzar també aquestes plantes medicinals? Si utilitzéssim, per exemple, aquesta mateixa planta, ens serviria igual o seria perjudicial?
Clar, no sé, desconec com són aquestes plantes, quins altres principis actius tenen, però en principi s'hauria de... De fet, ja hi ha estudis, no?, en referència als principis actius d'aquestes plantes i de forma tradicional les utilitzen allà. Per tant, una altra cosa és com si té algun efecte secundari en nosaltres o no. Jo desconec, però es podria estudiar, es podria veure, perquè en realitat molts principis actius, molts medicaments són extractes de plantes, no?, originalment. Clar. I en l'actualitat també.
Clar.
I per tant, si allà a la zona del sud-est asiàtic i en diversos països també les estan utilitzant de forma tradicional des de fa molts anys, doncs segurament sí que tenen un efecte real sobre tot això que comentava, no?, antitèrmic o analgèsic, o per tractar la malària, per tractar la dianteria, per exemple. Inclús s'ha vist que hi ha un principi actiu que és anticancerigen, per exemple. Per tant, tenen moltíssimes possibilitats. Una altra cosa és que la indústria doncs, les estigui realment estudiant a fons i estigui desenvolupant fàrmacs, no?, però la possibilitat hi és.
Uh-huh.
I d'aquí la importància de preservar la biodiversitat, no?, perquè mai sabem que planta o quin animal doncs, tindrà propietats que ens poden servir en el futur amb una aplicació directa cap als humans, en aquest cas en temes de medicaments, per exemple.
Clar, aquest descobriment obrirà les portes, sobretot també a partir d'ara, a saber això, si els humans realment som aptes també per aquest tipus de cura. Et donem les gràcies, Jordi Galbany, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquest descobriment, que ja teníem constància d'ell, però no de tan manera tan concreta en aquest cas com de l'orangután Rhacus, que ja s'està curant de la seva ferida a la cara, i gràcies doncs, a aquestes plantes medicinals. Moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest tema.
Molt bé, vosaltres, gràcies.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular, però nosaltres continuem amb molts més temes demà diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.